L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que diàriament us oferim, arribats en este punt horari de les diferents serveis informatius de les emissores municipals associades a EMUTE. Som a dijous, som a 30 de gener, un dia més encetem aquesta repassada a l'actualitat, introduint els continguts a tractar en el sumari de titulars. Un temps d'informació que avui obrirem parlant de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar, que ha convocat una roda de premsa aquest mateix matí per explicar l'error de forma dels seus governs predecessors, un error que ha provocat que el municipi deixi d'ingressar gairebé mig milió d'euros. L'Ajuntament de l'Ametlla redueix en 4 anys un 20% la partida de personal i un 24% la despesa corrent. Des de l'any 2011, la reducció del pressupost en aquests dos conceptes ha estat progressiva a partir del pla d'ajust econòmic. I a Santa Bàrbara es continuen aplicant mesures d'estalvi energètic per tal de contenir i, si és possible, reduir la factura de la llum municipal. El Parc Natural del Delta de l'Ebre celebra el Dia Mundial de les Zones Humides. Avui coneixerem quines són les propostes per aquesta celebració, de la mateixa manera que també destacarem una xerrada que aquesta mateixa tarda promouen les dones planeres, una xerrada sobre el Reiki com a disciplina complementària a la medicina convencional. A Amposta, els veïns i la població van condemnar ahir l'assassinat de violència masclista produït dimarts a la tarda a la capital del Montsià. Avui en el nostre temps d'informació coneixerem també la figura d'un planer com Juan Domingo Farnós, una de les persones més influents en el món del e-learning. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, uns temes i unes qüestions que de seguida us comencem a explicar aquí a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Comencem ja este temps d'actualitat. Avui ho fem anant cap al canal. L'equip de govern de l'Ajuntament Canareu ha ofert este mateix matí una roda de premsa per explicar la sentència desfavorable per als interessos dels canareus i del seu ajuntament, una sentència que ha fet, o més ben dit, fa que l'Ajuntament deixi d'ingressar pràcticament mig milió d'euros, 492.000, per un error de forma en la gestió de les contribucions especials dels anteriors governs municipals, els predecessors a l'actual. L'alcalde Alfons Montserrat explicava el perquè d'aquesta convocatòria. L'escoltem.
Us hem convocat per informar d'una sentència desfavorable als interessos de l'Ajuntament d'Alcanar que hem tingut, a través de la qual l'Ajuntament d'Alcanar perdem o deixarem de poder ingressar vora mig milió d'euros, concretament 492.310 euros, que sigui per un problema de forma, de descoordinació, de negligència, sigui pel que sigui, produït en una època anterior, i això és que correspon a les contribucions especials que es van fer del que és la Ronda del Remei, el tram que va entre l'Avinguda de Constitució i l'Avinguda Catalunya. Això pujava un total d'aquesta urbanització, un total de 615.000 euros, dels quals un 20% és aportació municipal i el 80% restant, que són estos 492.000, és l'aportació dels veïns afectats. No? Aleshores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya manté la tesi, tant a la sentència com també està la doctrina, que la falta de notificació individualitzada d'aquestes quotes és un motiu de nul·litat de ple dret.
Alfons Montserrat explicava quins han estat els motius pels quals aquesta actuació s'ha declarat nul·la de ple dret.
El problema és de que en la tramitació d'aquest expedient aquesta notificació individualitzada no es va fer. I com no es va fer, això ha estat alegat pels veïns, primer en reposició, després en contenciós, i l'Ajuntament ho van perdre en primera instància, van presentar un recurs i ara en segona instància ja ho han perdut, no? La qual ja les expectatives que havien de ressarcir-nos d'aquesta quantitat ja han desaparegut, no? El moment per a fer aquesta notificació individualitzada seria el moment de vida del projecte. El que diu és de que s'ha de fer abans, aquesta notificació ha de ser abans de l'execució de les obres, per tant, el tram de vida seria des de comença el projecte, i això, el projecte s'aprova a l'agost del 2001, el 2002, durant el 2002 és quan se fan l'aprovació provisional i definitiva dels expedients d'ordenació i d'imposició de les contribucions, i finalment el 2005 sabem que és que s'adjudica, no tenim exacta la data que comencen les obres, però bueno, el 2005 és quan ja comencen les obres, en la qual este moment se podia fer entre el 2001 i el 2005. Una vegada començades les obres ja no hi ha possibilitat de notificació, perquè la doctrina i la llei el que diu que tot això ha de ser previ a l'execució. Per tant, aquesta és la situació que hi havia, les obres van acabar el 2008, en aquell moment ja estaven governant nosaltres, l'interventor que havia a l'Ajuntament de Can en aquell moment ja ens va advertir de que si tramitàvem aquest expedient, si continuem avant en aquest expedient de contribucions especials, hi havia quasi una certesa de que se declararia nul de ple dret per falta d'aquesta notificació, ja dic, i així ho tenim en un informe d'intervenció de juliol del 2008.
Per últim, l'alcalde d'Alcanar comentava també una dada curiosa, i és que, curiosament o significativament, aquesta actuació no va ser denunciada als jutjats d'Amposta per la denúncia que, recordem, fa uns mesos presentava un militant de Convergència i que posava en qüestió les adjudicacions de moltes de les actuacions de l'actual equip de govern municipal. Alfons Montserrat.
També val a dir, si em permeteu, de que este expedient no està al jutjat d'Amposta. Sabeu que tota la nostra actuació, o quasi bé tota, ha estat denunciada. Aquí ja va haver una primera sentència en contra dels interessos municipals, si no recordo malament, de l'octubre del 2012, i aquesta actuació tampoc, o sigui, n'hi ha algunes que no han estat qüestionades, no va estar qüestionada a Turov, tampoc està qüestionada aquesta, i en canvi sí que estan qüestionades altres actuacions d'imports moltíssim de menor quantia. Per tant, no està qüestionada. A partir d'aquí, el nostre paper no és fer hipòtesis del que ha passat o del per què ha passat, sinó que ens limitem a constatar una situació desagradable i dura, i què és la que és, no?
L'alcalde d'Alcanar ha reconegut que la roda de premsa ha estat organitzada per tal d'informar la ciutadania en general d'aquests entrebancs amb els quals es va trobant l'actual equip de govern municipal, que es troba en situacions problemàtiques derivades d'actuacions de governs anteriors, unes actuacions que l'actual equip de govern municipal li toca gestionar de la manera que pot en l'actual moment tan difícil que a nivell social i econòmic viu no només Alcanar, el conjunt de la població a nivell general.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem a la crònica informativa del dia tractant qüestions econòmiques. Per fer-ho, anem ara a l'Ametlla de Mar. L'Ajuntament d'aquesta població ha aconseguit de reduir en els últims 4 anys un 20% la partida de personal i un 24% la despesa corrent. Des de l'any 2011, la reducció de pressupost en aquests dos conceptes ha estat progressiva a partir del pla d'ajust econòmic. La diferència respecte del 2011, quan va començar fins ara, és d'1.664.000 euros. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, a partir del Pla d'Ajust Econòmic encetat l'any 2011, ha reduït en 4 anys el pressupost del capítol 1 destinat a la partida de personal en gairebé 1 milió d'euros, en concret 952.189 euros per a ser més exactes. En aquests 4 anys la reducció ha estat del 20% del total del pressupost. Així, dels 4.715.364 euros destinats a personal en el pressupost del 2011, s'ha passat als 3.763.175 euros del pressupost d'aquest any. Escoltem Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Coneixent aquestes xifres, es pot comprovar, es veu de seguida que l'Ajuntament està fent un esforç molt gran per adaptar-se a la situació econòmica actual. És una feina complexa, que no és gens fàcil, i a més el ciutadà avui té les mateixes o més necessitats que abans, i amb menys recursos. Per tant, algunes d'aquestes situacions, decisions que hem pres, són complexes, difícils de prendre, de portar a la pràctica, i a la vegada subratllar també que som molts els que estem fent sacrificis.
Pel que fa a la reducció del capítol 2, o despesa corrent, al llarg d'aquests 4 anys també s'ha produït una reducció que frega el 24% dels quasi 3 milions d'euros que el pressupost del 2011 va destinar en aquest concepte. Es passarà aquest any als 2.261.300 euros, és a dir, amb un estalvi de 711.889 euros.
Gràcies, Olga, i no abandonem el tema econòmic, que en este cas ho fem parlant de l'estalvi que suposa per a l'Ajuntament de Santa Bàrbara el continuar aplicant mesures d'estalvi energètic per tal de contenir i, si és possible, reduir la factura de la llum. A les mesures ja conegudes, tals com la reducció de la franja horària del servei de l'enllumenat de places i carrers i la reducció dels punts de llum a partir de les 11 de la nit al 2013, s'ha aplicat també una nova acció consistent en utilitzar reductors de flux lluminós en els 4 sectors de l'enllumenat públic planer que registraven un consum més elevat. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec. Mitjançant aquests reductors s'aconsegueix una reducció de la tensió d'alimentació a la vegada que una estabilització de la mateixa, i això es tradueix en una reducció de la intensitat lluminosa de les bombetes, allargant la seva vida útil i reduint el consum aproximadament un 25%. D'aquesta manera, i per tercer any consecutiu, s'ha aconseguit reduir la factura de la llum en més de 10.000 euros respecte al 2012, la qual cosa representa una reducció del 6,6%. Aquest estalvi té encara més valor si tenim en compte les contínues pujades que ha sofert el preu del quilowatt per hora durant tot l'any 2013. Si prenem com a referència l'any 2010, en aquests últims 3 anys s'ha aconseguit reduir la despesa elèctrica més de 192.800 euros anuals fins als 143.950 euros de l'any 2013, és a dir, un 25,3% menys. Es tracta d'un estalvi considerable que contribueix a que les finances municipals es trobin sanejades i es puguin destinar més recursos a inversions i manteniment en benefici de tots els planers i planeres. De cara al 2014, les intencions de l'equip de govern són continuar introduint millores i aplicant mesures que ajudin a reduir encara més la factura de la llum. Algunes d'aquestes mesures seran la substitució d'algunes lluminàries actuals per d'altres de baix consum, o la reducció de les potències contractades amb les companyies elèctriques de manera que s'ajustin als consums reals.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dona res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Obrim pàgina dedicada a les activitats i propostes d'agenda. El Parc Natural del Delta de l'Ebre celebra el Dia Mundial de les Zones Humides i des de Ràdio Delta, en la seva crònica d'avui, Lluïsa Bertomeu ens explica què és el que hi ha proposat.
Zones humides i agricultura junts en pro del creixement. Aquest és el lema triat enguany per la Convenció Ransar per commemorar el Dia Mundial de les Zones Humides, que té lloc cada 2 de febrer. Milers de persones realitzen actes per augmentar la sensibilització del públic sobre el valor dels aiguamolls. El Delta de l'Ebre va ser inclòs l'any 1992 en aquest conveni Ransar i des de llavors sempre s'organitzen activitats diverses al voltant d'aquesta diada, tal i com explica des del Parc Natural del Delta de l'Ebre el tècnic d'ús públic Xavier Abril.
El primer cap de setmana de febrer se commemora la creació de la Convenció Ransar, que és un tractat intergovernamental per a l'ús racional dels aiguamolls i dels seus recursos. I per a celebrar esta important jornada, organitzem una sèrie d'actes conjuntament amb la CEO BirdLife. Enguany, el lema de la jornada és Zones Humides i Agricultura, junts en pro del creixement. Hem de parlar que el Delta de l'Ebre és l'exemple molt clar de ce treball conjunt i de conservació que es pot desenvolupar en un sector tan vinculat als espais naturals com seria l'arròs, no? com seria l'agricultura.
La commemoració del Dia Mundial de les Zones Humides al Parc Natural del Delta de l'Ebre començarà demà divendres amb una xerrada a les 6 de la tarda al Museu de les Terres de l'Ebre, per continuar diumenge amb una sortida en bicicleta als Ullals de Baltasar i la visita de la Plataforma en Defensa de l'Ebre a la reserva de Riet Vell, on CEO BirdLife ha programat un recorregut per la reserva, anellament d'aus i una introducció a l'agricultura tradicional.
Gràcies, Lluïsa, i de les activitats del parc passem ara a parlar d'una disciplina complementària a la medicina convencional, com pot ser el Reiki. Anna Balaguer pronunciarà aquesta mateixa tarda una xerrada sobre aquest tema al local de les dones planeres a Santa Bàrbara. Novament, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Tere Giné.
L'Associació de Mestresses de Casa de Santa Bàrbara, dintre del cicle de xerrades que organitza aquest trimestre, ha programat per avui dijous, a partir de les 4:30 de la tarda, la que pronunciarà la planera Anna Balaguer amb el tema el Reiki, les seves virtuts curatives i sanadores gràcies a la imposició de mans. Anna, que és infermera de professió, va conèixer el món d'aquesta teràpia fa més de 20 anys a Lanzarote, quan estava desenvolupant la seva professió d'infermera. A partir d'aquí va començar a endinsar-se en aquest món, aplicant-la a amics i familiars. Ara, però, i després que tots l'encoratgessin a seguir endavant, s'hi dedica plenament. D'aquesta manera, ens recorda que les malalties tenen un component físic, però també un component emocional.
Bueno, pot sorprendre, però jo crec que la medicina tradicional, la que he treballat des de quan tenia 17 anys, que vaig començar com a auxiliar i després vaig a infermeria, sols tractava la part física de la persona. En canvi, el Reiki actua a tots els nivells i, com sempre m'ha interessat molt a mi, actua a nivell també mental, espiritual, a tots els nivells del ser humà, i penso que la persona, la malalta, no és una cama trencada ni un apendicitis, sinó que és un ser que necessita tractament a tots els nivells. Per això em va interessar tant.
Cal recordar que aquest tipus de teràpies comencen a aplicar-se també en alguns centres hospitalaris que combinen la medicina tradicional amb les teràpies alternatives. Anna creu que seria molt interessant que aquí també es pogués aplicar per comprovar els seus beneficis.
Sí, bueno, aquí en Ribat jo ja fa temps que ho dic i de moment no es fa, però ja hi ha dos hospitals, un crec que és el Vall d'Hebron de Barcelona i l'altre, el Ramon y Cajal de Madrid, que ja des de fa un temps s'està aplicant Reiki. Inclús van dir que havien fet uns estudis que malalts tractats en els dos, en la medicina tradicional i amb el Reiki, se curaven més pront els que estaven tractats en les dos.
Recordem que la xerrada serà aquesta tarda a les 4:30 i al local de l'Associació de Mestresses de Casa de Santa Bàrbara, Dones Planeres.
Sento repicar les campanes al compàs del sol.
Festa Major de la Candelera del 31 de gener al 4 de febrer a l'Ametlla de Mar.
L'aire que es respira és lo d'una festa gran.
Tradició i gresca. A la Cala estem de festes. Del 31 de gener al 4 de febrer, a l'Ametlla de Mar som Candelera.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUT.
Anem ara cap a Amposta, on els veïns de la població van condemnar ahir l'assassinat del passat dimarts a la tarda a la capital del Montsià. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Al voltant d'un centenar de persones es van concentrar ahir dimecres al migdia davant l'Ajuntament d'Amposta per rebutjar amb un minut de silenci l'assassinat masclista d'aquest passat dimarts al vespre a la capital del Montsià. Una dona va morir, recordin, a mans de la seva parella, que posteriorment es va suïcidar al pis on vivien tots dos. Convocat per l'Ajuntament, l'acte va reunir regidors, funcionaris, representants institucionals i nombrosos ciutadans. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, va reiterar la condemna dels fets i va voler traslladar el suport ciutadà a les víctimes de la violència masclista. Així ho explicava l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, en acabar aquest minut de silenci.
Tan bon punt ahir van tindre coneixement d'aquests fets tan lamentables, per part de l'Ajuntament vam emetre un comunicat en la que mostràvem el nostre total rebuig a un fet que malauradament a la societat encara s'està produint i a més si un fet d'aquestes característiques és també tan lamentable quan s'afegís en aquest cas dos víctimes encara ho és molt més. Per tant, independentment de que feia aquest comunicat de premsa, el que vam aprofitar un poc també era per convocar a la ciutadania avui a fer un minut de silenci en recolzament a totes les víctimes de la violència de gènere.
Entre els assistents cal destacar la presència de la directora territorial de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre i també de la directora de l'Institut Català de la Dona.
Gràcies, Manel. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui presentem la figura i el treball d'un veí de les nostres comarques com és el planer Juan Domingo Farnós, una de les persones més influents en el món de l'e-learning. Doctor en e-learning, learning and technology i gestió del coneixement i intel·ligència artificial, Farnós va endinsar-se en el món tecnològic l'any 91 i va començar a realitzar les seues investigacions a les webs 2.0 l'any 2004. Des de la Plana Ràdio, Tere Giner.
Així és, Domènec. Juan Domingo explicava que l'e-learning és una nova manera d'aprenentatge sorgida des de la creació de la web 2.0 en la que s'investiga, es treballa i s'aprèn mitjançant les TIC. Tot i que la seva tasca professional es desenvolupa al Col·legi Públic Jaume Balmes, en el món de la investigació es dedica a la intel·ligència artificial, a investigar en l'aprenentatge 2.0, així com donar conferències arreu del món d'aquestes temàtiques. L'escoltem.
Dedico bàsicament totes les hores del dia a investigar sobre el món de l'e-learning, de l'aprenentatge, que és el learning en tecnologia. Me dedico també a la intel·ligència artificial, és a dir, a programar coses, a donar coneixements també, avaluar també de manera artificial, en intel·ligència artificial, a buscar la gestió del coneixement de les coses, la creació del coneixement i la seva difusió. En fi, faig un poc de una mica de tot, però bàsicament és investigar, sí.
Farnós explicava que en l'actualitat s'està buscant canviar el model del sistema educatiu, cercant l'excel·lència i l'especialització de cada persona i, sobretot, buscant una societat inclusiva.
Estan sortint unes proves últimament, com ara les proves PISA, que suposo que les coneixen molta gent, o les proves de la OCDE, que estan mirant lo, a mig i llarg plaç, lo trobar lideratges importants a la societat perquè canvien la societat. Bé, d'alguna manera, la gent que ens dediquem a això, especialment jo em dedico una cosa que es diu educació disruptiva, a partir d'una societat disruptiva, és canviar el model, però no per crear-ne un altre, sinó crear una societat oberta, una societat inclusiva. Inclusiva vol dir on cabem tots, però tots aportem el millor de cada un de nosaltres, ningú sobra, tots fem falta, però no s'exclou a ningú com fa ara el sistema educatiu. El sistema educatiu ara només accepta els bons que diu el sistema fins que traguin unes notes i els altres queden exclosos. No, doncs no, el que es basa és en agarrar a tota la gent i utilitzar-la segons el millor d'ella. Llavors la corrent, el que anem fent, investigant sobretot, és el treballar aprenent. Nosaltres diem learning is work, que vol dir que el treball i l'aprenentatge és el mateix.
Juan Domingo fa 5 anys que està inclòs en el rànquing de les persones més influents en el món del coneixement i l'educació, essent l'únic de parla no anglesa que en forma part.
Sí, fa 5 anys, més o menys, fa 5 anys, que es fan llistes són a nivell de rànquings, que això ho troben doncs, de totes les universitats, estats, bueno, de tot el que xarxes socials, bueno, de tot arreu, i fa 5 anys que es diguen les llistes aquestes. Els 5 anys he sigut l'únic que soc de no parlar anglesa.
En l'actualitat es realitza diàriament via telemàtica conferències arreu del món. Ha viatjat per diferents països per portar-ne a terme de forma presencial en diferents universitats. Inclús ha participat en un grup d'experts amb el govern argentí per realitzar una agenda digital.
Gràcies, Tere. I encara una última qüestió abans d'arribar a la informació meteorològica. Destaquem avui també la nota curiosa, el fet divers, en una de les notícies que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, i segons la qual ha estat trobada una rata de més de 2 quilos al delta de l'Ebre. L'aparició d'aquesta rata de grans dimensions a Deltebre ha generat un gran debat en el món científic. Els biòlegs no han pogut determinar si es tracta d'una rata comuna del delta, conegudes popularment com a taus, que hauria assolit una mida extraordinària, molt per sobre de la mitjana, o si bé es tracta d'una espècie d'origen gambià que hauria arribat al país com a animal de companyia i s'hauria alliberat o escapat al medi natural. L'animal feia més de 70 centímetres de llargada, sense comptar la cua, i pesava més de 2 quilos. Va ser trobat per una família de Deltebre dins el seu cotxe, un fet que els va provocar un gran ensurt. La família la va matar i es va desfer del cos de l'animal. Els tècnics del Parc Natural del Delta, sempre segons la versió del Diari de Tarragona, van voler estudiar l'exemplar posteriorment per determinar si es tractava d'una espècie autòctona o forana, però no ha estat possible perquè no s'ha pogut localitzar el cadàver. Per al tècnic del parc, Toni Curcó, no resulta possible determinar l'espècie concreta a què pertanyia la rata només amb l'ajut d'una fotografia. En tot cas, i encara que es tractés d'un exemplar de l'espècie africana, Curcó explica que aquest no és un cas aïllat, i és que ja es va trobar un altre exemplar d'aquesta mateixa espècie a la població castellonenca d'Almassora. Segons apunta el tècnic, l'espècie gambiana és molt intel·ligent i per la seva mida es pot ensinistrar per a la recerca de mines. Posteriorment, també s'ha comercialitzat com a animal de companyia.
Tornarem a cantar victòria.
No et perdis el concert de la Candelera amb els Txec.
La partida.
Dissabte 1 de febrer per la nit al Poliesportiu Municipal de l'Ametlla de Mar. El grup Esca de Rasquera desgranarà les novetats del seu últim disc
Valent.
I els èxits més destacats de la seva carrera musical.
Llengua en combat.
Txec en concert a l'Ametlla de Mar. Dissabte dia 1 de febrer.
Quas oblidat.
Entrades al preu de 15 euros. Completaran la nit el grup de versions Pachuca i la disco mòbil amb els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta.
Seguits.
Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
Les Andres del que va ser un gran país.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res.
Parlar per no callar, un programa que a la sintonia d'Alcanar Ràdio pots escoltar tots els dijous a partir de les 8 de la tarda.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Doncs sí, a Barcelona és on més va ploure, com deies, 33 litres en les últimes 24 hores. Ara mateix, alguna gota encara es deixa escapar i aquesta continuaria sent la tendència fins a mig matí. Comarques de Girona, sobretot, Costa Brava, litoral, prelitoral, algun d'esporàdic també cap a la costa central, però a poc, amb tendència a fluixar i anar marxant. Amb núvols baixos i boires cap a l'interior, cel serè a la resta, tret de la vessant nord del Pirineu, on continua el cel tapat i també de cara a la tarda poden repetir-se aquestes febles nevades. I un altre protagonista avui, i el vent de mestral que ja bufa amb força i que ho continuarà fent, avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, una miqueta de tot el que tindrem avui, amb unes temperatures semblants als valors d'ahir, amb aquest ambient més fred cap a l'interior i una miqueta més suau a tocar de la costa. Ara mateix, alguns termòmetres, a Barcelona i Girona 8 graus, a Lleida 2 i a Tarragona 8 graus.
I amb la previsió meteorològica, com cada dia, arribem a l'hora del comiat, a l'hora de tancament d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. Dijous 30 de gener, una jornada més, al control i edició dels continguts ha estat qui us ha parlat, Domènec Ramal. Gràcies per seguir-nos, passeu una molt bona tarda. Demà hi tornem, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.